Bé, bon dia. Moltes gràcies a l'Observatori del Paisatge per la, i a l'organització per haver-me convidat a estar aquí amb tots vostès, amb tots vosaltres, per parlar-vos de la perspectiva turística. En aquest menú que us han preparat, amb un primer plat, amb un segon plat, i que ja en el segon dia arribem als postres, doncs jo intentaré aportar-vos la mirada, la perspectiva de l'activitat turística i com el turisme s'integra en aquest binomi que és el paisatge i que és la gastronomia, i com podem construir un triangle o fins i tot un quadrilàter s'incorporen a més la perspectiva de la creativitat. Abans d'anar a la funció o a l'essència del que us volia comentar, m'agradaria fer un llarg preàmbul, potser massa llarg, incorporant alguns ingredients. Jo penso que hem de ser molt conscients de que quan parlem de turisme, quan parlem de gastronomia i quan parlem de paisatge, totes aquestes variables, tots aquests elements estan canviant molt. I m'agradaria plantejar-vos com estan canviant i com aquests canvis afectaran després a la proposta que us vull comentar. I per tant, us comentaré canvis en l'activitat turística i canvis també en la perspectiva de la mobilitat. Començo. El primer ingredient o la primera idea o reflexió que us voldria comentar és la de la emergència d'allò que alguns comencen a anomenar un Big Bang turístic. I això és molt important que ho tinguem present, perquè si incorporem la variable turística dintre d'aquest debat, hem de ser conscients de la irrupció d'un veritable Big Bang turístic. Què volem dir? Mireu, molts de vosaltres sabreu que l'any 2010, en algun punt ignot, en algun port, en algun aeroport, en alguna estació de ferrocarril del món, va arribar el turista a 1.000 milions. 1.000 milions de turistes internacionals en el món l'any passat. Però potser molts pocs de vosaltres sabeu que l'any 2020 hi haurà 1.500 milions de turistes internacionals. Hem necessitat 100 anys d'història del turisme per passar de 0 a 1.000 i en necessitarem poc més de 15 per passar de 1.000 a 1.500 milions de turistes. Jo no sé si sou conscients de la magnitud d'això que estic intentant explicar. Us posaré un exemple. Si poguéssim posar en un magatzem, en un gran hangar, tots els turistes de la història del turisme, us imagineu, els primers turistes dels anys 40, 50, les primeres sueques, tots aquests turistes, els poguéssim posar en un magatzem, els turistes que hi ha hagut des de l'any 0 del turisme, principis de finals del 19, principis del 20, fins a l'any 2000, serien menys que els turistes que hi haurà entre 2000 i 2020. Sí? Vol dir que la tendència del turisme serà un creixement exponencial. Per què? Això és així per dos motius. El primer motiu el teniu aquí, i és que això són dades de l'Eurobaròmetre, són dades que es fan 2.000 enquestes als 27 països de la Unió Europea, més alguns altres que no són de la Unió Europea. Tres quartes parts dels europeus, enmig de la crisi més important que hi ha hagut a l'economia europea en els últims 50 anys, han viatjat. De manera que a la societat occidental el turisme s'ha convertit en un fet estructural. En una, us en recordeu la piràmide de Maslow? En un element gairebé primari de la piràmide de Maslow. Estem disposats a renunciar a moltes coses, però els europeus ja no renunciem a viatjar. I això passa arreu. Sí que hi ha diferències entre estats, entre països, des de límits superiors i inferiors, però si mireu la tendència en el conjunt dels països és relativament homogènia. Més o menys tots els països d'Europa estan disposats a viatjar de forma majoritària. I ho estan ara i continuaran estant en el futur. Això s'hi ha afegit, lògicament, un segon fenomen, que és el fenomen de la irrupció de turistes de països que fins fa 4 dies no tenien pensat fer turisme. Molts de vosaltres sabreu que la Xina serà l'any 2020 el primer país amb turistes del món. Alguns recordareu la pel·lícula de Bernardo Bertolucci, El darrer emperador. Aquella pel·lícula era un dels primers casos en els que Occident obria les portes d'un espai ignot, d'un país en el que ningú pràcticament hi podia accedir, pràcticament el turisme a la Xina era zero, i ha passat de zero a probablement 90 milions al 2020 en molt poc temps, en poc més de 30 anys. Però, això molts de vosaltres ho sabeu, la Xina ja és el tercer país amb més turistes del món i serà el primer a l'any 2020. Però potser no sabeu que la Xina serà aquest any 2020, de llarg, un país amb un dèficit turístic. És a dir, hi haurà molts més xinesos que surten fora de la Xina que persones que van a visitar la Xina. I aquesta és una tendència mundial. Brasil, Rússia, els BRICS s'han convertit en grans emissors de turistes. I aquest és el segon element que explica per què el turisme està exercint aquest Big Bang. Per resumir aquesta idea, us proposo aquesta dada. Fixeu-vos, l'any 1980 en el món hi havia aproximadament un turista internacional per cada 20 persones. L'any 2000 hi havia un turista internacional per cada 10 persones. I l'any 2020 hi haurà un turista internacional per cada 5 persones. 20, 10, 5. I penseu que fins ara només parlem de turistes internacionals que travessen una frontera. Si hi afegíssim el turisme internacional, la ràtio es calcula entre 1-3. Hi ha 3 turistes nacionals que no travessen una frontera sobre cada turista internacional. Per tant, podem estar parlant, si sumem els 1.500 milions i els 4.500 interns, de l'entorn de 6.000 milions de turistes l'any 2020. Per ser més exactes, 6.000 milions de desplaçaments turístics. També hi haurà un enorme canvi de la seva distribució geogràfica. Per exemple, penseu que l'any que ve, per primera vegada en la història del turisme, hi haurà més turistes fora d'Europa que turistes que van a Europa. Perquè us fa una idea, fa només 30 anys, el 80% de tots els turistes del món venien a Europa. Ara, només la meitat dels turistes vindran a Europa, l'altra meitat es repartiran per altres països del món. O fixeu-vos, aquesta dada, molt important, Ho dic perquè, i això té a veure amb el segon punt que us vull comentar. L'any, en un punt entre el 2015 i el 2020, això que anomenem economies emergents, i que potser haurem de començar a canviar la terminologia, seran receptores de més turistes que els països que fins ara anomenaven economies consolidades. O si voleu, en terminologia d'Iflacost, no? El primer món perd l'hegemonia del turisme en favor d'allò que anomenàvem el tercer món i que molt probablement d'aquí 4 dies haurem de reformular aquest concepte. Clar, això canviarà radicalment la forma de fer turisme, perquè ens haurem d'acostumar a turistes internacionals que provenen d'arreu. I això vol dir que porten una motxilla cultural radicalment nova, diferent. No és el mateix gestionar un país com Catalunya, on fins fa 4 dies el gruix del turisme internacional que venia era de proximitat, i per tant proximitat geogràfica, però també proximitat cultural. És molt fàcil explicar el romànic amb un francès. I ens haurem d'acostumar a un turisme en el que la motxilla cultural és absolutament diferent, nova, radicalment diferent, i això reformula el concepte d'identitat i de gestió de la identitat en l'àmbit turístic. Aquí teniu el repartiment geogràfic per àrees OMT, Organització Mundial del Turisme. La primera columna són les dades del 95, la segona del 2010 i la tercera del 2030. Si mireu, la conclusió és que en tot el món el turisme creix. És més, creix molt més en les zones on hi havia menys turisme. I la conclusió és la següent. Mireu, a poc el turisme està deixant de ser una activitat que es va a fer a uns pocs llocs. M'explico millor. Fins no fa massa, el món estava dividit entre espais turístics, que eren uns pocs, el Mediterrani, el Carib, Florida, i llocs no turístics, que eren la immensa majoria. Gairebé tot el món era no turístic, i aquests es desplaçaven als llocs turístics. La geografia del turisme s'ha transformat de tal manera que cada vegada costa més trobar llocs no turístics. Algú podria dir, dintre de 20 anys, on no arribaran els turistes? Fins i tot alguns de vosaltres coneixeu el dark tourism, el turisme negre. És aquest turisme que va a veure espais extrems, per exemple, turistes que van a Txernòbil. Per mi és la metàfora d'aquest no turisme, no? Que els turistes vagin a Txernòbil, que són els únics que hi van, vol dir això, no? El turisme arribant fins i tot als llocs on no hi ha res més que turistes. I això planteja un dubte interessant que a nosaltres ens fa ballar bastant, i és, què vol dir turisme? Què voldrà dir turisme quan ja no quedin llocs no turístics? Dit d'una altra manera, què vol dir turisme quan ja no sabem què vol dir no turisme? Sí? Fins ara el turisme era l'oposat al no turisme, però si tot és turisme, què voldrà dir turisme? És una pregunta complexa. I això té a veure amb un element que us explicaré una mica més tard. Segon ingredient, per tant, la primera idea, no sé si he estat prou convincent, és que ens haurem d'acostumar a molts més turistes, turistes diferents que venen d'arreu. Mireu, el mes de març de l'any passat, mes de març, la Generalitat de Catalunya publica els orígens dels turistes. Primer país que origen dels turistes que venen a Catalunya és, lògicament, França, oi? El tenim aquí al costat. Segon país. No l'endevinaríeu, eh? Perquè faig trampa. El segon país és altres països d'Europa. És a dir, aquell calaixet de països que no són els 20 països que estan nominats, aquell calaixet, vostè d'on és? De Liechtenstein? Doncs altres. Vostè d'on és? De Bielorússia? Altres. La suma d'ells és més que Gran Bretanya, que Alemanya, que França, no, que Itàlia, etc. Segon país, altres països d'Europa. Tercer país, altres països del món. Sí? El calaixet on te ve un senyor que ve, vostè d'on ve? Mira, jo vinc d'Equador, o jo vinc de Costa d'Ivori, o jo vinc de Myanmar. Tots aquests sumats són més que els nord-americans, que els japonesos, que els brasileños. Per tant, el Big Bang no vol dir només que els turistes aniran a tot arreu, sinó que vindran de tot arreu. Això és l'indici d'un fenomen que en ciències socials està revolucionant la concepció de la sociologia, de la geografia, de l'antropologia contemporànies, probablement per la suma de molts factors, però sobretot per la publicació d'aquest llibre, que us recomano moltíssim. És un llibre que es diu Mobilitats, i és un llibre d'un professor, John Urry, que precisament va ser el gran ideòleg de la concepció moderna del turisme, amb un llibre que es deia The Tourist Gaze. La tesi de John Urry es podria resumir amb aquesta imatge. Això és un programa magnífic que em té hipnotitzat i que, per tant, no us el recomano perquè és bastant addictiu. És un programa que permet veure online els fluxos turístics, perdó, els avions que hi ha en el món. Sí? És més, podeu clicar a cada avió i us diu d'on va, o sigui, quin és l'origen, quina és la destinació i quanta gent hi va dintre. És més, els que estan en vermell són els que van amb retard. I per tant, pots fer una mica de geografia del transport i us asseguro que és hipnòtic, perquè vas veient el moviment. Ja em direu, has fet trampa perquè has posat un mapa, no precisament de, pues no sé, no, d'un lloc remot, l'has posat del país on té el transport aeri més important, que són els Estats Units. Teniu raó. Però tot i així no em direu que no és espectacular. És clar que els avions no estan a escala, perquè si estiguessin a escala, als Estats Units no veuríem la llum del sol, oi? Però reconeixent això, el que planteja aquesta imatge és la irrupció de la mobilitat. De la mobilitat vol dir que les ciències socials se n'han adonat que si alguna cosa defineix la societat contemporània és la violenta, violentíssima mobilitat de persones, d'objectes i, molt important, d'idees. I això té moltes implicacions, tantes que, insisteixo, està transformant el concepte de la geografia, però hem de ser conscients d'això, de que es mou tot. Es mouen idees, mercaderies, productes, tècniques culinàries, cosmologies, maneres d'entendre el món, programes de televisió. Vivim en un món en el que tot està en moviment. I aquestes jornades que van sobre identitat, que van sobre què som, El concepte d'identitat clàssic està basat en societats relativament immòbils o, en tot cas, de velocitat lenta. Però què voldrà dir identitat si aquest fenomen de l'extrema mobilitat continua accelerant-se? El llibre de Lurie es podia resumir aquí. De fet, hi ha un moment que Lurie diu això, diu: fer turisme cultural es pot fer de dues maneres. Es pot anar a un lloc a veure els objectes culturals que genera aquell lloc, o et pots esperar al sofà de casa a veure com la cultura passa per davant teu. La cultura, en el sentit més ampli. Aquí teniu el que una persona qualsevol, en un dia qualsevol, es pot trobar. Es pot trobar amb música que prové, ja està una mica antiquat, però bueno, d'un senyor que dona saltets, no? I que és un senyor que el seu vídeo està ambientat en un país coreà. Ens podem posar un objecte, unes sandàlies, unes xancletes que són brasileñes, podem conreuar un bonsai, que és una tècnica de jardineria oriental, el nostre mascota fins i tot té uns gens que no són nostres, no? Que no són locals, els nostres mobles han estat construïts per una multinacional sueca, llegim un llibre d'un premi Nobel que està, o d'un candidat a premi Nobel que està ambientat a Tòquio, fins i tot la nostra religió, espiritualitat, està contaminada o està influenciada per altres cultures, mirem músiques i programes de televisió produïts en altres llocs. Aquesta idea de... Fixeu-vos que el turisme cultural neix amb la idea de que la cultura és immòbil, relativament immòbil, i de que jo vaig a veure els objectes culturals que genera un territori. Però què voldrà dir turisme cultural quan els objectes ja s'han bellugat abans que jo hi vagi? I què vol dir identitat quan això passa? No dic que tinc la resposta, però... ara que estem a la lògica del quilòmetre zero, i que és una lògica, diguem-ne, universal, que s'ha anat imposant, sapiguem que al mateix temps, en el mateix moment, el món, ens diuen els sociòlegs, els geògrafs, els economistes, funciona amb un altre paradigma, que és el de l'extrema mobilitat, insisteixo, de persones, de mercaderies i, molt important, d'idees. Penseu en la gastronomia. Quants de nosaltres sabíem menjar amb palillos fa 20 anys? Quants de nosaltres sabíem que era un wok? Quants de nosaltres ens havíem imaginat que era un ceviche o un couscous o un tagine? I ara són plats que a poc s'han anat introduint en la nostra pràctica, fins i tot quotidiana. Algun autor comença a dir, jo no hi estic d'acord, però ho llenço com a idea de reflexió. Diu, abans, fixeu-vos, l'alta gastronomia era l'alta gastronomia que buscava referents internacionals i els posava com a la gran cuina, mentre hi havia una cuina local, identitària, potent, que estava una mica desconnectada d'aquesta cuina internacional. Ens està passant a l'inrevés. Ara, les cuines locals, les cuines casolanes, són cuines relativament universals, no vol dir que no fem escudella i cardolla el dia de Nadal, però és veritat que en la pràctica quotidiana ens hem acostumat a incorporar una visió molt més global del món, mentre que les cuines d'alta gastronomia es caracteritzen per la recuperació d'allò que és local. I per tant, torna a haver-hi un gap però en sentit invers. Fins i tot una sensació una mica estranya, com si l'alta gastronomia intentés mantenir una tradició que ja no existeix, com si fos una mena de pessebrisme gastronòmic. Insisteixo, no estic d'acord, però deixem que ho llenci com a reflexió, perquè així el debat pot ser més prolífic. I per cert, aquest enorme zapping de productes, idees, mercaderies, genera un efecte, tots coneixeu, la infoxicació, mai com ara ens han passat per davant tantes idees, oportunitats. Són tantes que és impossible processar-les. I, per tant, som la societat amb més informació, però també som la societat que més oblida. Lluitem contra l'oblit. Jo, com a professor, m'he adonat que lluito contra l'oblit. M'ha costat molt, no? Però ara ja sé que els meus estudiants només recordaran una part molt petita d'allò que els expliqui i que la meva feina és intentar que només un fragment reduït de les meves explicacions, uns anys més tard, perduri, romangui, perquè es rebran milions i milions d'estímuls molt més enllà de les classes. Probablement aquesta sessió que estem fent avui anireu oblidant-la, no? Fent a la paperera de reciclatge unes quantes idees i probablement la meva estratègia és intentar que almenys dues o tres idees força us vagin quedant. Jo crec que és important que entenguem que en aquest món extremadament mòbil és molt difícil fins i tot l'estratègia de la profunditat. Cada dia neixen 140.000 webs. Cada dia. Un diu, vull fer un web, no deixeu de fer-lo. Però sapigueu que, mentre vosaltres el feu, 139.999 webs més es fan aquell mateix dia. I per tant, vosaltres sereu un mes de 140.000. I si aneu multiplicant què passa al llarg d'una setmana, on ja haurem arribat al milió de webs en una setmana, i si aneu multiplicant per un mes, on haurem arribat als 30 milions, i en un any s'hauran creat 400 milions nous de pàgines webs. Vosaltres sou una més entre 400 milions. Cada minut es pugen 36 hores de vídeos a YouTube. Està bé la publicitat amb YouTube, molt bé, però bueno, sapigueu que el vostre vídeo, penjat aquell minut, comparteix 36 hores més i que cada minut hi ha un dia i mig. Imagineu-vos que és impossible veure YouTube, no? Sempre hi ha, no el podríem atrapar mai. Cada minut hi ha un dia i mig, no? Necessitaríem... És impossible veure YouTube. Us recomano molt aquest llibre, per cert. Es diu L'economia d'atenció i és un manifest contra la recuperació de la profunditat, és un al·legat contra la superficialitat, però jo penso que hem de ser conscients que vivim en un món amb els seus defectes i amb les seves virtuts on l'apologia del quilòmetre zero conviu amb una estratègia generalitzada a favor de la mobilitat extrema de tots els elements i probablement difícil d'aturar. Això té implicacions en tot, per exemple, té implicacions fins i tot en les estratègies comercials, en el màrqueting. Per exemple, el vi. Imagineu-vos que alguns de vosaltres diu, escolta, jo vull incorporar l'estratègia del vi, vull posicionar la meva DO, vull situar-me en el món. Quina penseu que pot ser la paraula més buscada a Google aquest any passat? Crisis, oi que sí? Jo us l'he separat aquí. Crisis té 500 milions de cerques. Lògic, eh? Tothom està molt preocupat amb la crisis. Anem a veure què passa si en comptes de buscar crisis, 500 milions, busquem vi. Bueno, busquem en anglès. Anem a veure què passa si busquem wine. 500 milions. Sí? Hi ha 500 milions de pàgines, ens diu Google, que parlen de vi. I sapigueu que a partir de la segona pàgina, totes les que hi ha després, ho tenen molt poques probabilitats de ser vistes. No és per desmoralitzar i per dir que no, és per prendre consciència de la dificultat que suposa viure amb això. I moltes vegades fem una cosa que és, en aquest context d'extrema mobilitat, d'objectes, idees i persones, segurament la millor estratègia és la singularitat. La millor manera de record que puc tenir de ser memorable és oferir alguna cosa que no ofereixin els altres. Però, per contra, en general, en el món de la gastronomia, caiguem moltes vegades en la estandardització fordista. Us poso el mateix exemple que vi. Imagineu-vos que jo busco vi al Google, però no busco vi com a pàgines web, sinó que busco les imatges que genera. Fixeu-vos quina semiologia fotogràfica podríem fer del concepte vi. Perdó. Veieu què passa? Totes les imatges del vi són iguals. Sí? D'això en parlarem ara una mica més tard. De manera que si en lloc està escrit que per dir que tens una bodega, una DO o un celler, hagis de posar una copa, probablement inclinada a 45 graus, i hagis de posar una ampolla de vi negre, caiguent i captar aquell instant màgic en el que el vi fa aquesta mena d'onada dintre de la pròpia copa. És molt maco, però totes ho fan. I per tant, fins i tot en la semiologia fotogràfica del vi, Tots fem exactament el mateix, de manera que tots diem el mateix i, per tant, ningú diu res. Sí? En aquesta estratègia de l'oblit, la singularitat, la diferència, fer allò que no fa ningú és la clau. Bueno, aquí us havia posat les tres S's. Sabeu les tres S's del turisme, no? Doncs jo crec que en aquest nou turisme que ara us comentaré hi ha tres S's que són la simplicitat, la singularitat i els sentiments. Singularitat us ho he explicat ara. Els sentiments ho explicaré més tard. I la simplicitat. Són les tres noves S's que farien combatre a les destinacions, als productes, contra l'estratègia de l'oblit que fem en aquest context de globalitat. Va, dues idees més i anem al gra. La tercera idea que us voldria comentar és que, a més, fixeu-vos, molts de turistes, molta mobilitat, resulta que això que anomenem turisme, ja comença a haver-hi autors que diuen que ja no podem dir-li turisme. Hem entrat en la crisi profunda del concepte turístic. De fet, mireu, aquí teniu la definició de turisme. Sí? Això és un turista, Organització Mundial del Turisme. Una persona que es desplaça fora del seu entorn habitual per més de 24 hores, més d'un any, per una motivació que no sigui una activitat remunerada. Això és un turista, sí? Ara us assenyalaré amb un fosforito els problemes conceptuals que té el turisme avui segons la literatura contemporània dels últims 3 o 4 anys. Tot. Es desplaça fora del seu entorn habitual. Què vol dir entorn habitual avui? Quan la mitjana de desplaçaments de persones que viuen a Barcelona és 7,4. Una persona que viu a Barcelona viurà 7,4 llocs. Què vol dir entorn habitual a Barcelona? Sí? Més de 24 hores. Jo em puc imaginar molts avui en dia amb la eclosió del turisme, perdó, de les comunicacions, de Ryanair, de l'AVE, 1.000 milions de desplaçaments que semblen turístics i que no impliquen pernoctació. Per menys d'un any. Un dels fenòmens que més està detectant l'OMT són allò que s'anomenen els llargs viatges, que duren molt més d'un any i, per tant, són turistes, semblen turistes, tot i que hi viuen 2, 3 i 4 anys dins de destinació. Per una motivació, el tema de la motivació, ja ni us explico els problemes que genera. I, per tant, acostumem-nos a, quan parlem de turisme, començar a generar un nou paradigma. Alguns parlen de que ja no s'ha de parlar de turistes, sinó que s'ha de parlar de persones mòbils. No és una paraula que m'agradi massa, no? Però s'ha de parlar d'individus que es desplacen i que aquest desplaçament genera... Cada vegada és més difícil trobar la frontera entre turistes i no turistes. Per exemple, hi ha un article meravellós, us recomano moltíssim, una revista que es diu Scripta Nova, a la UB, un article d'uns autors que es diuen Russo i Caglieri, són de la Rovira i Virgili, Antonio Russo, Antonio Paolo Russo. És una meravella aquest article en el que identifiquen els nous usuaris turístics de la ciutat de Barcelona. I diu, això que anomenem turistes, aquesta imatge del turista convencional tan criticada a Barcelona, és un fragment molt petit de la realitat turística i comença a identificar personatges nous, diferents, que fins ara no ens havien ni plantejat. Per exemple, parla dels postbohemis. Què és un postbohemi? Doncs un postbohemi és una persona normalment jove, tot el que vol dir jove avui en dia, és una persona jove que viu a Barcelona, que probablement treballa a Barcelona, que no és de Barcelona i que no viurà a Barcelona més de 2 o 3 anys. És una persona que és a Barcelona perquè vol viure l'experiència de ser-hi, perquè crec que Barcelona li pot dir coses interessants i quan Barcelona decideix ser un lloc interessant se n'anirà a un altre lloc. Que té una cultura cosmopolita, que té un ús intensiu dels equipaments culturals de la ciutat, que sembla un turista, que la immensa majoria són estrangers, que ni tan sols parlen bé el castellà o el català, i tot i així se senten barcelonins efímers, temporals. Són turistes, no ho són ni queden registrats com a tals, però ho semblen. L'article va més enllà i diu la imatge turística de Barcelona està en mans d'ells. Ells estan gestionant la imatge turística nova de Barcelona i no tant els turistes que arriben al creuer, amb un creuer al port de Barcelona. Bueno, això, si m'ho permeteu, ho passo. No, només és una idea molt simple, Això és una enquesta meravellosa que es va fer l'any 2007, és una pena que no s'hagi tornat a fer, en què es va preguntar a tota Catalunya quants desplaçaments fa cada dia al llarg d'una setmana, quants desplaçaments fa en qualsevol mitjà. Aquí teniu el resultat. A Catalunya cada setmana es fan 150 milions de desplaçaments. 150 milions de desplaçaments. I aquí teniu el repartiment, no es veu bé, és la típica diapositiva que no s'ha de posar perquè és il·legible, però us ho explico. La part de dalt és el que s'anomena la mobilitat obligada. Jo vaig o a treballar o a estudiar. I la intermèdia és la mobilitat personal, on cadascuna d'aquestes motivacions són les mateixes que l'OMT diu que serveixen per identificar un turista. Em seguiu? Si mireu a la part dreta, la primera columna és què passa en un dia feiner. En un dia feiner hi ha més mobilitat no obligada que mobilitat obligada. És a dir, els catalans ens belluguem més per fer coses que fan els turistes que per fer anar a treballar o per anar a estudiar. I si mireu la columna de la dreta, que és què passa en un dia no feiner, en un dia festiu, llavors es multiplica. D'acord? Per tant, avui en dia a Catalunya la immensa majoria dels desplaçaments que es fan tenen com a motivació no una motivació obligada, sinó una motivació no obligada que recull les mateixes paràmetres que l'OMT diu que serveixen per identificar un turista. De fet, això arriba a extrems fascinants. No? Jo quan vaig veure que el concepte de turisme entrava en crisi és quan vaig veure aquesta pàgina. Fixeu-vos, aquesta pàgina es diu Not for Tourists, no per a turistes. I aquesta és una pàgina en la qual els turistes, perquè són turistes, se'n van on no van els turistes. I un diu, un moment, si els turistes van on no van els turistes, ja no és on no van els turistes. No es pot anar on no van els turistes. Que no veieu, no pot ser. Però està dient, vosaltres que no sou turistes, aneu on no van els turistes. És una pàgina, com moltes hi ha, Spotted by Locals, Tourist, n'hi ha moltíssimes, un gran moviment d'allò que alguns autors estan anomenant l'autodestrucció turística. És a dir, un turisme avergonyit de si mateix. De manera que el turisme genera com una mena de turisme paral·lel freqüentat per persones que, tot i ser turistes, no volen ser considerades com a tals. Llavors es diuen a si mateixos viatgers, alguns creuen que són ONGs, exploradors, rodamons, però no són turistes i, per tant, jo de vegades als meus estudiants els dic que el turisme ara és fascinant perquè és com si fos una carnisseria per a vegetarians. Els teus clients són vegans, tu tens l'humillo, tu tens xai, tu tens pollastre, i venen la gent i diu, jo sóc vegà, què té? I li has de vendre vedella a un vegetarià. Doncs al turisme li passa el mateix. Jo no vull ser turista i me'n vaig a un lloc a veure què em poden oferir turísticament. És fascinant, de tota manera. Nosaltres, per exemple, estem fent un estudi amb els rodamons, sí? La gent que fa la volta al món, si està un any, dos anys, que va molt bé perquè fan blogs i per tant els pots perseguir, i ara els hem anat a buscar i els hem filmat i els hem fet una entrevista a molts d'ells. N'hi ha milers. Parlo de catalans, en el món imagineu-vos. I els anem a preguntar què carai fan i per què fan. Tots fan el mateix. Tots intenten fugir d'un ritual turístic i per tant no van on van els turistes, però quan els mires tots, ells van a tot arreu, ells van als mateixos llocs. O sigui, expressat d'una altra manera, hi ha una forma ritual de saltar-se el ritual. Sí? Generen un propi ritual, el ritual de no fer el turista, però és un altre ritual, fan el mateix. No és lliure, van als mateixos llocs i fan les mateixes coses i s'assemblen molt. Bé, el quart input en tota aquesta complexitat és la irrupció de la gastronomia en els hàbits turístics. No us podeu ni imaginar el creixement que ha tingut aquest fenomen els últims 10 anys. Per més dades que us intentem exposar, no transmetrien el canvi copernicià que hi ha hagut entre un fenomen com era la gastronomia en el turisme, en el que la majoria de turistes pensaven menjar és un accident necessari. no tinc més remei que menjar i, per tant, menjaré on pugui com pugui, però no, no forma part de l'experiència turística a un moment com l'actual en el que la gastronomia és una part indestriable del procés turístic. Insisteixo, no hi ha dades suficients per explicar-vos, i a més us abrumaria molt, us en donaré només un parell. De persones que diuen la meva motivació fonamental és la gastronomia, n'hi ha a l'Estat espanyol, última dada de l'Avitur, 2012, 5,6 milions de turistes internacionals. És una barbaritat. 5 milions de persones venen tinguent com a motivació principal la gastronomia. I a més, està creixent cada any. Respecte al 2011 ha crescut un 10% la despesa generada i tenen hàbits molt diferents. Gasten més que la mitjana i tenen una estada molt més llarga que la mitjana. 60 milions de pernoctacions vol dir una mitjana de 10 dies molt més alta que la mitjana estatal, que està a l'entorn de 7 dies. Per tant, fixeu-vos com, si compareixo, mireu aquesta, per exemple. Això és Family Tour. Family Tour, sabeu que és l'enquesta que es fa als viatges, en la terminologia, diguem-ne, de l'Institut d'Estudis Turístics, sense travessar una frontera política. Veieu l'any 2005? Això són motivació principal declarada, tot i que poden ser múltiples. S'entén, no? Perquè si no la suma no seria 100. Fixeu-vos com està reduint-se, on sortia la gastronomia l'any 2005. El 2005 es fa molt poc, Estàvem amb una mica més d'un 10%. Fixeu-vos on estem l'any 2011. Estem bastant per sobre del 50%. Ho veieu? La gastronomia s'ha convertit en... Més de la meitat dels turistes diuen per mi menjar és un factor clau que explica per què sóc aquí. Insisteixo, aquí hi hauria moltes altres dades que us podria anar comentant. Bé, amb aquests quatre ingredients anem a intentar construir un resultat. Mireu, anem a veure com funciona aquest triangle entre gastronomia, turisme i paisatge, entenent com funciona la motivació turística. Nosaltres a Insetur sempre estem obsessionats per intentar respondre aquesta pregunta. Per què fem turisme? Per què els turistes fan turisme? I és una pregunta molt complicada. I hem arribat a la conclusió que els turistes fan turisme, i ara m'explicaré, per quatre motius. Per plaer, per socialització, per ritual i per aprenentatge. Però és que si féssim la mateixa pregunta amb la gastronomia i diguéssim per què les persones s'interessen per la gastronomia, la resposta seria la mateixa. Per plaer, per ritual, per socialització i per aprenentatge. Per tant, hi ha un moment fascinant que és que les motivacions de la gastronomia i del turisme tenen aquests punts d'intersecció. Anem a veure un per un i com podem construir una estratègia a partir d'aquestes quatre motivacions. La primera és la més senzilla, el plaer. Bueno, la més senzilla, aprenent, Mengem perquè allò que fan els nens, Tu per què ets aquí? Perquè m'agrada, no? No sabem formular, però el concepte és molt simple. El principi hedonístic, això m'agrada. M'agrada perquè hi ha un plaer olfactiu, gustatiu, visual, gairebé sempre és sobretot gustatiu i olfactiu, però també és visual. En alguns casos fins i tot és... té a veure amb el tacte, naturalment, i en alguns casos fins i tot amb l'oïda, ens genera plaer. Nosaltres tenim una petita línia d'investigació que és qui decideix què dona plaer, fins a quin punt el plaer és un concepte fisiològic o és una construcció cultural, i quina és la intersecció entre una i altra, i us asseguro que és apassionant. El concepte estètic, com es construeix, quan fas una mica d'història de l'estètica, te n'adones que hi ha una evolució, per tant, que hi ha un component més cultural que no pas fisiològic. No? Però tot i així és una pregunta interessant. Clar, quan un veu, per exemple, això és la famosa gamba del celler, és una gamba excepcional, doncs, en fi, no calen més adjectius. Us mengeu aquesta gamba i és el plaer absolut. És el plaer absolut. És la millor gamba, probablement, que podeu menjar. És la gamba perfecta, no? És la gamba sublime. És un plaer olfactiu, gustatiu, estètic, jo diria fins i tot intel·lectual, és una deconstrucció. En fi, poc a dir, I és veritat que la gastronomia, l'alimentació, vinculada amb el turisme, necessita estimular aquesta estratègia que és la de això m'agrada. I el turisme ha funcionat moltes vegades així. Per què van els turistes a veure la catedral? Perquè els hi agrada. Per què van els turistes a veure aquest paisatge? Perquè els hi agrada. La pregunta és, els hi agrada perquè fisiològicament estem preparats per que ens agradi el verd o ens agrada perquè culturalment associem aquest tipus de paisatge amb un lloc bonic? Complicat, però ells senten que els hi agrada. El que passa és que ja no ens podem quedar aquí i el turisme i també la gastronomia ha evolucionat tant que han irromput tres noves motivacions i sobre aquestes m'explicaré i amb això acabaré. Primera i molt important, hi ha el ritual. En el turisme el ritual és fonamental. Què vol dir el ritual? Vol dir que els turistes, tots ho som, fem el turista. És a dir, hi ha una forma d'usar el territori, hi ha una forma de trobar-te amb el territori que ha estat socialment construïda. I hem arribat a l'acord que quan vas a un lloc has de fer una sèrie de coses. També és molt interessant esbrinar qui decideix com és el ritual, com es combat aquest ritual, no és pas evident, eh? Però és molt important que tinguem present que l'activitat turística, encara que vosaltres us rebel·leu contra ella, encara que vosaltres si la féssim una enquesta diríeu no, perquè tots som no turistes, eh? Els anglesos diuen I'm a traveler, la síndrome de I'm a traveler, you are a tourist. Jo sóc un viatger i tu és un turista. Tots tenim aquesta síndrome, però tot i així, sense adonar-nos, seguim uns dictats, que és molt important tenir presents si esteu gestionant productes de turisme gastronòmic. Per exemple, alguns heu sentit aquest estudi, ara presentarem els resultats de l'any 2012. Això és un estudi que vam fer l'any 2002 i que estem tornant a fer l'any 2012. L'any 2002 el vam fer a mà, és a dir, durant dos anys, un grup de persones ens vam dedicar a perseguir, literalment perseguir, els turistes per la ciutat de Girona, des de que entraven per algun dels ponts de la ciutat fins que en sortien. Com veieu, això és la trama de la ciutat de Girona, del barri vell, i hem fet un graf format per arcs i nodes. Un arc és un fragment de carrer entre intersecció i intersecció. Perquè cada vegada que un turista arriba a una intersecció, ha de prendre una decisió. Me'n vaig a un costat o me'n vaig a un altre. De manera que un recorregut turístic és la suma de centenars de petites decisions. I de cada recorregut hem pres temps d'arribada, temps de sortida, per tant, temps, velocitat, perquè s'ha de la distància, actitud i si han fotografiat alguna cosa o no. Això ho hem tornat a fer aquest any 2012, ara ja no perseguim els turistes perquè és molt costós i una mica perillós, i llavors ho fem diferent, i és que, si voleu després us explico anècdotes, el que fem és, els demanem per favor que es posin un GPS a la butxaca, i ells van per Girona, i quan acaben de Girona, si se'n recorden, ens tornen el GPS, i nosaltres espiem què han fet. Sabeu la conclusió? Tots els turistes fan exactament el mateix. Exactament el mateix. Veuen les mateixes coses. Hi ha uns arcs que són els arcs lents. En els arcs lents tothom disminueix la velocitat. En els arcs ràpids tothom va ràpid. En els arcs de deambulació tothom deambula. Dit d'una altra manera, en termes estadístics, la desviació estàndard sempre és molt petita. La mitjana sempre és molt segura. La gent sol fer el mateix. Per exemple, això que tenim aquí és el resultat en el que hi ha en un color més vermellós la intensitat i en un color més groc allà on no han estat. Veieu que es crea un buit, que és el que acaben fent tots? Això és el ritual. Sí? Aquest, per exemple, ara hi ha un gran debat sobre el track, com seguir els turistes. Aquesta és una manera molt original de seguir els turistes, que és els turistes ara, nosaltres hem sentit fascinació per saber què deuen fotografiar els turistes. Sí? Sempre hem pensat, si poguéssim entrar a la càmera d'un turista, sabríem què fotografia. I fotografia és molt important perquè dones un valor simbòlic. Dius, de totes aquestes coses, decideixo que això és el que m'ha cridat l'atenció i ho capturo. Però no podíem saber què veien. De fet, a l'estudi de 2002 ens posaven darrere seu, literalment, i intentaven veure què estava fotografiant. Però, clar, sempre te podies equivocar perquè hi ha zooms, hi ha històries, no? O sigui, sabíem des d'on fotografies, però no què fotografies. Els turistes ara són tan amables que fotografien moltes coses, més que mai. Se'n recordeu dels 36 fotos del carret? Ara és 1.000 milions, no? Arriben a casa, descarreguen les fotos, les posen en portals, Instagram, Facebook, Flickers, i les etiqueten. De manera que després anem nosaltres i mirem com ens veuen. I per primera vegada hem pogut veure quina és la captura fotogràfica, per tant, quina és la construcció social de la mirada dels turistes. I hem vist que es crea un ritual constant. Tots els turistes fotografiem el mateix. Per exemple, en l'estudi que vam fer de Barcelona, vam veure no només que tots els turistes fotografien les mateixes coses, sinó que hi havia com una mena de codi no escrit en el qual alguns llocs els turistes hi formaven part. Sí? És a dir, el turista s'integra dintre de la imatge. I en altres llocs el turista desapareix. I quan hi surt, sempre hi surten. I quan no hi són, no hi són mai. I, per exemple, també vam fer aquest estudi per Girona, la catedral de Girona, que hem fet un petit estudi sobre com és vista la catedral de Girona, hi ha tres fotografies sobre la catedral de Girona que fan tots, com si tinguessin una instrucció. O quan passen pel pont de pedra de la ciutat de Girona, hi ha com una X, no, escrita, que els diu: aquí no vagi vostè, no passi aquest punt sense fer la imatge. No és ni una mica més cap aquí, ni una mica més cap allà, és aquí. I d'allà veus, feu aquest exercici perquè és fascinant, no? O a la peixateria es veies, no? El pont d'en Gómez, que és el que hi ha just davant. Veure que els turistes tenen com una crida, no? Que els diu, una veu interior que els diu: para't i fes la foto mirant cap allà. De manera que totes les fotos són iguals. Però cada turista viu aquella captura com un fet espontani i absolutament únic, oi? Això que veieu aquí és... Ara us expandirem amb el tema del Big Data. Resulta que quan tu fas una foto amb una càmera actual, la càmera, i la penges, la càmera diu on te l'has fet, a quina hora i quin dia. De manera que quan penges moltes fotos, tu pots seguir el rastre fotogràfic que han fet els turistes, entén, no? Perquè pots veure que ha fotografiat a les 8:56, a les 9:14, a les 20, etc. Això d'aquí és la unió dels punts binaris de fotografies i la creació d'itineraris turístics a Manhattan i a San Francisco. Quina lectura en feu? Pues que tots fotografien el mateix, veieu? I això té a veure amb un fenomen que per nosaltres és molt important, que és el de... hem de tenir present que els turistes decideixen... creen una narrativa, s'estan construint el seu propi relat de viatges, però aquesta narrativa ha estat socialment construïda. I això té a veure amb el tercer punt. Per exemple, aquí que veieu és l'estudi que van fer a la Vall de Boí. A la Vall de Boí van fer el mateix exercici que us he comentat, vam agafar els turistes que entraven a la Vall de Boí, els deixaven un GPS, recorrien la vall, sortien i hem mirat com veuen la vall. Fixeu-vos en aquest resultat, perquè té a veure com es crea el relat turístic. A la vall és molt important el pes de les esglésies, patrimoni de la humanitat. Ens van encarregar l'estudi en un moment en què havien de tancar o no l'estació d'esquí i ells pensaven que depenien de l'estació d'esquí. Van fer l'estudi de les imatges i els van dir: veieu, això és el que la gent fotografia, i us fotografia les esglésies. Depeneu de les esglésies, d'acord? Després van veure el resultat dels tracks i els van dir això: mireu, les esglésies són tan importants que de tots els turistes que arriben a la vall, només un 11% no visita una església. És una dada molt important, perquè quan nosaltres teníem un GPS, sabíem no només els qui entraven a l'església, sinó els qui nosaltres consideràvem que en un radi determinat i en un temps determinat s'estava fent un pipí, però en principi per nosaltres aquella persona, si portava 3 minuts al costat d'una església, l'estava contemplant. I si la circundava, doncs per nosaltres aquella persona l'estava admirant, tot i que no hi entrava. I per això va permetre multiplicar els registres dels qui no entraven, que són la majoria. Per tant, fixeu-vos si és important que el 90% de totes les persones que arriben a la vall veuen una església. Ara bé, quants veuen totes les esglésies? Molts pocs. 8, el 7,5%. Quants veuen una o dues esglésies? La immensa majoria. De fet, fixeu-vos en aquesta dada. La mitjana d'esglésies que visiten és 2,73. La mitjana de visita vol dir que s'interessen per. Però el temps que dediquen els turistes a veure les esglésies, totes, és de 12 minuts. Vostè per què va a la Vall de Boí? Motivació principal, per veure esglésies. Quant de temps dedica a veure esglésies? 12 minuts. Quant temps està a la vall? De mitjana, 3 dies. Però això és molt important. Està 3 dies i el seu relat turístic crea la ficció de que l'església consumeix el seu temps i el seu interès. Sens dubte és així. Però queden 2 dies 50 i pico minuts, dos dies 23 hores i 50 i pico minuts per cobrir aquests turistes. Això té molt a veure amb un concepte de l'Iribas. L'Iribas és un animal, no? És un antropòleg una mica bèstia, jo el considero, el respecto moltíssim, però també reconec que és una mica provocador. Ell és el defensor del model Benidorm, diu que és perfecte i que és la ciutat més sostenible del turisme mediterrani, però també diu que els turistes no consumeixen espai, sinó que consumeixen temps. I que la gestió turística no és una gestió de territori, sinó que és una gestió de temps. Per exemple, ell diu, per què funciona el model turístic litoral? Perquè el litoral omple les hores. Les platges són per contenidors d'hores. I fixeu-vos que tu fas turisme perquè vols tenir una experiència extraordinària. I tens aquesta mena de neguit constant de he d'amortitzar la meva inversió en capital extraordinari. Però assumim socialment que ser-hi a la platja sense fer-hi res, o pràcticament res, forma part del ritual turístic i està ben vist, i per tant són perfectes contenidors de temps. Tu pots estar 4 hores, 5 hores a la platja, tornar-hi i no tenir la sensació de dir he estat vegetant 5 hores a sobre d'una tovallola. Fixeu-vos com la ciutat després va omplint tots els forats del dia. Per exemple, ja ha estudiat les excursions radials i diu les excursions radials duren 3 hores perquè és l'estona de la tarda perduda entre la migdiada i el anem a sopar. I dius, en aquest forat l'omplim, la gent, els ensenyem no sé què, tornen i la sensació que tenen els turistes a Benidorm, ell ho ha estudiat molt bé, és d'estrès turístic. Sempre tinc coses a fer. En canvi, fixeu-vos, per exemple, el que passa. Bueno, això també té a veure, perdoneu, amb un concepte d'un geògraf molt important, Lefebvre. Lefebvre diu, amb tota la raó, que l'experiència de l'extraordinari és efímera. Ell, us en recordeu de la síndrome de Stendhal? Ell diu, la síndrome de Stendhal, o sigui, al final el pobre Stendhal no se va estar 3 dies a la Santa Croce. Ell va anar a la Santa Croce, es va extasiar, era tan maco que no va poder, va sortir, va tornar a entrar, però escolteu, al final s'ha acabat. La mitjana de contemplació del canó del Gran Canyón del Colorado, cronometrat, és de 35 minuts. A l'estudi de Girona, una persona que va a Girona per veure patrimoni cultural, el temps d'estada mitjana en els nodes de la ciutat, 3,12 de mitjana, és inferior a 30 minuts. Veieu? El turisme té un problema i és que les coses extraordinàries generen una relació temporal molt petita i després tens tot un ventall temporal en el que és molt difícil d'omplir. Per exemple, això li passa molt a l'enoturisme. No? Fixeu-vos, tinc un celler molt maco, arriba el turista, va a veure el celler, l'estada mitjana en el celler, hora i mitja, però hem de saber d'on ve, cap on va i com omplim el temps i la possibilitat de disfrutar de l'espai en aquesta persona. I com hi ha llocs que són capaços de fer front a això, com hi ha llocs que són capaços de generar veritables recorreguts narratius en els que la concepció del temps està molt present. No només què veuran, sinó on menjaran, on dormiran, què poden fer, on s'aturaran, com aquell temps es va omplint de densitat. I ja acabo, perquè vaig malament de temps. No? Sí. Dos últims punts. La tercera raó per la qual fem turisme, i això és important que ho tinguem present, és per socialitzar-nos. Grabur, que és un antropòleg nord-americà també bastant provocador, diu: si agaféssim un autobús de turistes que se'n van a veure no sé què i abans d'entrar els diguéssim un moment, aneu-hi, però no ho expliqueu a ningú. Grabur diu, la meitat no pujarien. Jo no estic d'acord, eh? Jo crec que acabaríem anant-hi tots, però és veritat que tindríem aquella necessitat de dir, home, deixa-m'ho explicar. Per què existien les postals? Querida vecina, per què ho fèiem? Perquè una de les raons fonamentals per les quals anàvem a un lloc era perquè els altres sapiguéssim que estaven en aquell lloc. Per això el bronzejat tenia aquest poder social, no? I per això aquest... Ara tothom està bronzejat a l'hivern, perdó, a l'estiu, i ara hi ha un bronzejat social que és estar moreno a l'hivern. Si tu estàs moreno a l'hivern vol dir que has fet turisme a l'hemisferi sud i per tant això et dona un plus de socialització. Per exemple, això té a veure amb una idea que a veure si sóc capaç d'expressar-la, que us explicava ahir també de San Eugenio quan parlava de marques turístiques. Crompton, que és un geògraf que està parlant de la geografia del consum, diu el següent. És una expressió que en català no s'entén i després la diré en castellà que s'entén millor. En català seria soc on soc, que no s'entén perquè és una tautologia, no? En castellà seria soy donde estoy. Què vol dir? Que jo em construeixo socialment, és a dir, dic als altres qui soc o qui vull ser a partir de ja no tant què tinc, sinó on estic físicament, on visc, on vaig a treballar, on vaig a fer oci i on vaig a fer turisme. La meva mobilitat genera un discurs social. Ho veieu? Per què? Perquè jo vull, i això és el concepte de marca, que, en certa manera, això passa, per exemple, en l'estudi de Russo, passa en el Bor. Hi ha un altre article deliciós que parla de la construcció del Soho. Sabeu el Soho? Els postbohemis de Nova York se'n van anar al Soho. I els consideraven, estan en el Soho? Som cool, som alternatius, aquí hem creat una mena d'espai de llibertat, bohemi. Fins que els turistes van dir, bueno, va sortir el New Yorker, ja van... ho van destrossar, no? Va sortir a totes les guies i els turistes van envair el Soho, que era el lloc cool. Llavors els postbohemis horroritzats se'n van anar i se van escapar a Tribeca. I durant un temps van ser feliços a Tribeca fins que novament les guies els van trobar i van muntar excursions per anar a Tribeca. Ells se'n van tornar a escapar, se'n van anar a Little Italy i ara ja han saltat Manhattan i sembla ser que estan a Queens. De manera que sembla divertit, no? Com si la història dels postbohemi a Nova York és una lluita entre jo m'escapo i els turistes em troben. Però fixeu-vos com arriba un moment en el primer Soho que passa de ser el lloc cool on els dissenyadors, les professions liberals comparteixen un estatus pel fet ja no només de viure-hi sinó de ser-hi, fins que es converteixen en el lloc on hi van els turistes i llavors ja no té cap glamour. Ho veieu? És la presència dels individus que dotem els llocs de valor, d'atributs. Perquè pensem que si jo vaig a un lloc que és de disseny, els atributs de disseny passen a ser meus. Un exemple d'això que estic explicant és això que veieu aquí. Ho reconeixeu? Això és el celler del marquès de Riscal, no? Frank Gehry, una mena de Guggenheim enoturístic. Per què penseu que ell fa això? Ell fa això perquè vol crear un node, vol crear una marca. No li serve, això no compensa les estades, etc. Ell crea un node, utilitza la imatge de Gehry i converteix aquesta marca de vins i aquella marca territorial en el lloc on Gehry ha fet un dels seus sites. I això va ser l'argument que va permetre al marquès de Riscal entrar dintre del mercat nord-americà, que era la seva estratègia comercial clara. Veieu, utilitzo el territori com a argument territorial i comercial per entrar en un determinat mercat. Va, ja acabo. Per tant, fent turisme per plaer, per ritual i per socialització. Els mateixos motius pels quals mengem. Això ho havíem après i últimament ha aparegut una nova motivació, que és l'aprenentatge. Fent turisme per aprendre. Aprendre què vol dir? Bueno, aquí us he posat alguns exemples, els passo, el paisatge cafetero, que és el que estem treballant. Nosaltres estem ara treballant a Colòmbia en dos projectes i estem col·laborant en el projecte de paisatge cafetero. Però no m'hi explico. Només deixeu-me acabar amb aquestes tres idees clau sobre què vol dir aprenentatge. Aprenentatge vol dir, en primer lloc, coneixement. Per exemple, l'enoturisme és molt clar. Vaig a un lloc on aprenc varietats, aprenc fins i tot processos de cata, aprenc a degustar, aprenc d'on ve el vi i integro el paisatge dintre d'un procés productiu i, per tant, em torno més savi, no? En una societat urbanitzada que perd de vista d'on venen les coses i d'on venen els aliments, anar al seu espai em permet recuperar un relat, un discurs, un coneixement que moltes vegades desapareix i una profunditat d'aquest aprenentatge. D'acord, girem full. I una altra, cada vegada més important, que és l'experiència. Tornem a l'exemple del vi. Ara comença a haver-hi llocs on els visitants, no sé si turistes o no, ja ho discutiríem, bremen. Bremar vol dir molt més que aprendre què vol dir el vi. Vol dir, ostres, ara jo ho he experimentat. Jo ho entenc molt més bé. He passat una jornada i aquesta jornada m'ha dotat, jo m'he convertit ja no en un espectador, sinó m'he convertit en un actor. I aquest és el segon component de l'aprenentatge que va guanyar molta importància. Però jo cada vegada tinc més la sensació que cap on hem d'anar és en el tercer. El tercer, que és una certa espiritualitat, que és una paraula una mica agosarada, si voleu, no? Hi ha un treball que us recomano molt del professor Sargatal, l'històric defensor dels Aiguamolls de l'Empordà, que està treballant a turisme espiritual, llocs sagrats en el concepte modern de sagrat. I per transmetre-vos això que us vull dir, deixeu-me que us posi un exemple amb el que acabo. Jo crec molt en allò que alguns comencen a anomenar els llocs que parlen. Què vol dir els llocs que parlen? Com us he comentat abans, nosaltres estem treballant molt a Colòmbia. Tenim diversos projectes i tinc la sort d'anar-hi amb molta freqüència. Jo de Colòmbia n'he après moltes coses, he experimentat coses i tinc més coneixement, he visitat coses. He tingut una funció estètica i he seguit rituals, he vist el que veu tothom i he seguit una socialització. Dic que has anat a Colòmbia, és millor que dir que has estat a Marbella. Segueixo tots els ítems. Sí, però un dia vaig anar a la Guajira. Sí? I a la Guajira vaig tenir la sort de conèixer una comunitat que tenen uns individus que ens anomenen els palabreros, que ara per cert són patrimoni material de la humanitat. Què és un palabrero? Allà tenen conflictes i els conflictes els resolen de la següent manera. Quan hi ha un conflicte, el palabrero, que és una mena de mèdium, situa tot el poblat en arbres. Cada arbre acull una forma de pensar i la gent se situa a l'entorn d'aquests arbres. Llavors el palabrero fa de mèdium, intenta negociar. No negocien les persones perquè s'acaloren, sinó que és ell que fa com d'intermediari i busca la conciliació. Intenta ser just. Intenta arrossegar, a més trobo que físicament és preciosa aquesta imatge, la gent d'un arbre cap a un altre. I fins que tot el poblat no està sota un arbre, això no s'acaba. Això només s'acaba amb un consens. Què vaig sentir? Vaig dir, home, a veure si sé transmetre-vos aquesta idea. Jo no sé si, lògicament, això no ho podem traslladar a casa nostra. No és que en tornés més savi com qui aprèn a fer una cata i diu ara quan faci una sopa amb els amics faré veure que en sé molt, no? No és que aprenguis més, siguis més savi, sinó que aquell lloc que té una cosa a dir, de fet tots els llocs tenen moltes coses a dir, és capaç de transmetre'l. I això et fa més savi en el sentit que aprens una cosa que és memorable i que mai més oblides i que forma part de la teva cosmologia, de la teva manera d'entendre el món. Això és el que està construint aquest nou turisme. Els llocs tenen moltes coses a dir. Jo, per exemple, vaig estar diverses vegades a Cartagena d'Índies. Cartagena és una ciutat preciosa, on la funció estètica predomina i ho amaga tot. És tan maca que només veus lo maca que és. Fins que un dia amb un historiador local em va explicar la ciutat a partir del relat del patiment, del dolor. Diu, aquesta és una ciutat del dolor. Aquí només hi ha dolor. Les esglésies eren l'últim reducte contra el dolor. I de sobte entens la ciutat diferent. I la ciutat et comença a parlar. Jo trobo que en el turisme, especialment en els aliments, la gastronomia, hem de ser capaços de transgredir la idea, de traspassar, perdó, la idea una mica academicista de l'aprenentatge en el sentit més ara aprendràs, que els, allò, aquest típic exemple que sempre es posa, ja és una mica repetitiu, no? Que els pollastres no tenen, bueno, no són alars, no? Quan dibuixen els nens un pollastre, doncs no és alars. Ara aprendràs que el pollastre doncs té potes i fa quiquiriqui. Sí, d'acord, d'acord, això no s'ha deixat de fer. Però jo penso que l'assignatura pendent és ser capaços, primer, d'identificar els relats ocults dels llocs, les idees que els llocs tenen a dir, i en segon lloc, ser capaços de transmetre-les. I fins i tot fer d'això un ritual turístic, aconseguir que dintre el propi ritual entendre que els llocs tenen coses a dir. Jo penso que en la suma d'aquests quatre elements, del plaer, de la gestió dels rituals, de la socialització i de l'aprenentatge, trobareu les eines pel turisme de futur. Moltíssimes gràcies.